Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Per fi és dilluns, 20 de març del 2023, l'últim dia d'hivern. Avui és l'últim dia d'hivern, eh? Comença en fresca, a hores d'ara, alguns núvols a les comarques de Girona. El sol serà protagonista al matí, a la tarda el cel quedarà tapat pel pas d'algun núvol prim. Al migdia, les temperatures més altes que no pas ahir, sobretot a l'interior, i encara pujaran més a mesura que vagi avançant la setmana. Per si algú no ho sap, el Barça ha deixat la Lliga encarrilada després de guanyar 2-1 al Real Madrid en un clàssic en què els blaugrana van ser superiors, però van patir molt al tram final per treure els 3 punts. El Barça va dominar a l'inici, però un gol en pròpia porteria de Ronald Araujo va noquejar l'equip, que va necessitar força minuts per reprendre el ritme fins que, tocada al descans, Sergi Roberto va fer l'empat. A la segona part, el Real Madrid va veure com el VAR anul·lava un gol de Marco Asensio a la recta final del partit, i poc després que Kessié marcava el 2-1 definitiu que deixa el Barça a 12 punts dels blancs i amb la Lliga pràctica, que no vol dir matemàticament, al serró. Ancelotti a la sala de premsa va posar en dubte la decisió del VAR d'anul·lar el gol d'Asensio per fora de joc, mentre que Xavi deia que la Lliga no estava sentenciada però que està ben encarrilada. Tot plegat després d'un cap de setmana que deixa el Girona 12è amb 31 punts a 5 del descens i també a prop d'Europa, i l'Espanyol, en una situació delicada, és 17è a un punt del descens. Encara sobre el Barça, l'Espanyol i el Confidencial publiquen novetats sobre el cas Enríquez Negreira. El digital assegura que la Fiscalia investiga si Enríquez Negreira avisava el Barça amb antelació sobre els àrbitres que xiularien els seus partits. Per tot plegut, avui encapçalaran les tertúlies, primer l'Esportiva, amb Miguel Rico, Joan Jopallà, Santi Segurola, Mònica Terribas i Màrius Carol. I després l'habitual, amb Carol Terribas, Pablo Iglesias, Miquel Samper i Teresa Cunillera. Amb ells parlarem de qui va ser número 2 de Jorge Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior, Francisco Martínez, que parla sense parlar per primer cop de l'Operació Catalunya, ho fa l'Independiente, on admet un operatiu policial i judicial legal per controlar l'independentisme que en aquell moment es considerava una amenaça greu contra l'Estat. Ara bé, afirma que l'excomissari Villarejo va tenir-hi un paper residual. Coi, doncs sort d'això. Un dilluns que estarem pendents de l'obertura de les borses després que hi ha el vespre el govern de Suïssa autoritzés el primer banc del país, la UBS, a comprar crèdit suís per intentar pal·liar la inseguretat al mercat després de la patacada de la setmana passada. Pere Mastrepitjera aquest matí l'ull de poll, i a la resta dels esports, en tenis, Carlos Alcaraz torna a ser el número 1 mundial després de passar per sobre de Daniil Medvedev a la final d'Indian Wells per la via ràpida 2-0 i en poc més d'una hora de partit. I avui a 11:45 saludarem el director Daniel Calparsoro, que dirigeix la sèrie Hasta el Cielo, la continuació de la pel·lícula del mateix títol que protagonitzen Luis Tosar, Asia Ortega i Álvaro Rico i que es pot veure a Netflix. En parlarem amb Calparsoro i també amb els nostres experts en sèries Alejandra Palés i Pere Solà. I amb el Ramon Bertolí i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Cop d'ull a la matinada. Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Hola, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Pedrol?
Sí, que el Barça ja té més de mitja lliga al sac després de guanyar 2-1 al Real Madrid al Camp Nou. Els de Xavi Hernández ja li treuen 12 punts als blancs. En queden 36 per disputar i tot plegat és una distància que mai ningú no ha remuntat. Un gol en pròpia porteria de Ronald Araujo, quan intentava refusar una centrada de Vinícius, va espatllar un molt bon inici del Barça, però Sergi Roberto, el millor del partit, va empatar en l'última jugada de la mitja part. Després, a la segona meitat, el VAR va anul·lar un gol a Marco Asensio a 5 minuts pel final i el Barça ho va aprofitar que el partit estava trencat per sentenciar-lo i pràcticament deixar sentenciada la Lliga amb un gol definitiu de Frank Kessié. Tot i això, Xavi no vol dir blat fins que estigui el sac i ben lligat.
No és definitiu, no ens sentim ni molt menys campions, hem fet un pas molt important, això sí, és una evidència, no? 12 punts faltant 12 partits, doncs estem molt, molt satisfets. Estic molt content pels jugadors, treballen molt, s'ha valorat molt poc del que estan fent i crec que estem fent una lliga extraordinària.
Però què els queda uns i què els queda als altres? El Barça té 6 desplaçaments, Elx, Getafe, Rayo Vallecano, Espanyol, Valladolid i Celta, i 6 partits a casa: Girona, Atlètic de Madrid, Betis, Osasuna, Real Societat i Mallorca. I per la seva banda, el Madrid té 5 partits a fora: Cádiz, Girona, Real Societat, València i Sevilla, i 7 partits a casa: Valladolid, Villarreal, Celta, Almeria, Getafe, Rayo i Atlètic de Bilbao. És a dir, que podríem dir que el calendari del Barça encara...
Tu calla, calla. No. Facis judicis de valor abans d'hora, que és el Barça, noi.
Doncs sí, en tot cas aquest és el calendari dels dos equips.
Amb dues sortides
complicades, això sí, del Madrid. T'ho diré, a València i a Sevilla. I a Reial Societat. A Donosti. Aquests són els calendaris que... els 12 partits que queden per un equip i per l'altre.
Bueno. Avui hem capgirat les tertúlies. Primer l'esportiu amb Rico Pallàs Segurola, Màrius Carol i Mònica Terribas. Serà la primera tertúlia. I se'm dic que... Vàries coses. Primera. Curiosa, la vida. Allà que si té els partits clau, que si no sé quantos... Quin gran jugador és Christensen. Quin gran jugador és aquest tio. Almenys és un tio sèrio. No... No, quin... Que sí, eh? Ahir va fer un partit magnífic. I deixa'm dir, aviam les portades avui. As, se'n se acabó. Bon, és un molt bon titular. Jo aniria una mica, bueno, igual. Marca a un mil·límetre de la Liga. Llavors es veu la jugada del VAR, el VAR anul·la el 1-2 i el VAR sentenció el títol en el 92. El Xavi diu, si se habla del VAR és de traca i Ancelotti nos vamos con la duda si era fuera de juego. El Camp Nou cantó Vinicius Morete?
Sí, va haver una part del partit que sí.
En sèrio?
Un sector.
Home, jo m'imagino que no ho cantava de la família teva i la meva. En sèrio van cantar això?
Sí.
Hòstia, no vaig escoltar això, veus? Pues espero que li fotin un puro, però vamos. El País, el Barça remata la Liga en un partido agónico. Delirio, l'esport. Éxtasis. Mundo Deportivo. La Vanguardia, un triomf per acariciar la Lliga. L'Ara, el Barça sentència la Lliga als morros del Madrid. L'Esportiu, el Barça dona el cop decisiu per cap al títol de Lliga. El periòdico, el Barça sentència la Lliga. La Razón, el Barça resuelve el Clásico y la Liga en el tiempo de descuento. Y el Mundo, el Madrid se despide de la Liga y da aire al Barça en pleno caso Negreira. Bueno, ja ho tindríem, això. Alguna cosa més?
Sí, 4 resultats més de la jornada d'ahir. Getafe 2, Sevilla 0, Real Societat 2, Elx 0, Osasuna 0, Villarreal 3 i Betis 1, Mallorca 0. El Girona tanca la jornada 12è amb 5 punts de marge sobre el descens, després d'empatar 2 el dissabte al camp del Rayo Vallecano, mentre que l'Espanyol va perdre 1-3 el dissabte contra el Celta i marca la salvació amb un punt més que el València, el primer equip que ara mateix baixaria a segona. La competició primera s'atura durant 2 setmanes per l'aturada de seleccions. Mm. Els propers partits ja seran el dissabte, d'aquí a 2 dissabtes.
Setmana Santa, no deu ser?
Sí.
No, abans, la prèvia, sí, sí.
Abans. I el Barça visitarà l'Elx el dissabte 1 d'abril, mentre que a Montilivi tindrem un Girona Espanyol, també aquell dissabte 1 d'abril.
A quina hora? Ho saps, el Girona Espanyol?
Ara t'ho miro.
Val. Girona Espanyol, i m'has dit Elx, Barça,
sí, mira.
El dissabte a les...
A les 9 de la nit a l'Elx Barça i a les 2 del migdia el Girona Espanyol. I després recordem que el dia 5 d'abril, sí, el dimecres, tenim aquest Barça-Madrid de tornada de les semifinals de la Copa.
Perdem ja amb tanta història. Sí. Per cert, Nil, el que va ser número 2 del ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, parla sense parlar, perquè no és cap entrevista, però sí que són comentaris i que ha acceptat que li posin com a tal l'Independiente, parla per primer cop de l'operació Catalunya.
Sí, reconeix que des del 2013 que el govern de Mariano Rajoy va fixar l'independentisme com una amenaça contra l'ordre constitucional espanyol i explica que a partir d'aquí van començar a demanar informes, a fer escoltes o fins i tot a infiltrar-se dins del moviment, per exemple, a través d'agents policials. Explica que tot això ho van fer, però que en cap cas no hi va haver ficat al mig a l'excomissari Villarejo. Ara bé, sí que és veritat que Francisco Martínez obre una segona tesi, i és que hi hagués dues operacions a Catalunya. Aquest moviment que va plantejar el govern espanyol i un altre que lideressin altres persones i que pogués estar, en aquest cas, doncs, Villarejo al capdavant. Per exemple, Martínez diu que no sabia que l'excomissari i la que era líder del PP a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, es van trobar per elaborar una llista negra, la que us hem explicat uns quants cops. Creu que ha d'existir aquesta segona branca de l'Operació Catalunya des del Ministeri de l'Interior. No hi estaven implicats, però no descarta Francisco Martínez que sí que en formés part Maria Dolores de Cospedal, que és el que ha sortit reiteradament en alguns àudios, per exemple, publicats pel Digital al Món. Recordem aleshores Cospedal, secretari general del PP i que després va entrar al govern espanyol com a ministre de Defensa.
Aquestes novetats sobre l'Operació Catalunya coincideixen avui amb una altra investigació que vol aclarir l'espionatge a l'independentisme.
Que és la Comissió Europea que analitza què es va fer amb el programari espia israelià Pegasus. Avui aquesta delegació del Parlament Europeu aterra a Madrid, s'hi estaran fins demà a la tarda, i el govern espanyol el rebrà, però ho farà amb un perfil molt baix. Amb l'excusa de la moció de censura de Vox que es debat demà, finalment ni Pedro Sánchez ni cap dels seus ministres respondran a les preguntes de la delegació europea. Ho farà només un secretari d'Estat. Tot i això, entre avui i demà, els eurodiputats es reuniran amb diferents polítics, associacions i administracions implicades o afectades per l'espionatge de Pegasus.
Aquest matí haurem d'estar una altra vegada pendent de les borses.
Sí, veurem com reaccionen els inversors a la solució que ha trobat Suïssa per posar fi als problemes de liquiditat del Crèdit Suís, que és el segon banc més important del país. Una solució que ha passat perquè el primer banc, en importància, l'UBS, l'absorbeixi. Eren competidors, els dos competidors principals, ara formaran una sola entitat bancària. Amb el vistiplau del govern suís, aquesta entitat ha comprat el Crèdit Suís a un preu molt per sota del mercat. Hi ha hagut negociacions tot el cap de setmana. L'objectiu era assolir un acord abans que obrissin les borses aquest matí. Per tant, veurem com responen els mercats a partir d'aquest matí a primera hora.
I a tot això, un dia crucial a França, perquè aquesta tarda l'Assemblea Nacional debatrà dues mocions de censura contra Emmanuel Macron que podrien prosperar.
Sí, són les que han presentat d'una banda a l'esquerra, l'ultradreta de l'altra, per censurar l'aprovació de Macron via decret de la reforma de les pensions, la que endarrereix dos anys l'edat de jubilació al nord dels Pirineus. L'únic partit a l'oposició que no ha entrat en el joc de presentar mocions per enderrocar el govern són els republicans, que són decisius per decantar les votacions i que justament per això aquest cap de setmana han estat el blanc d'amenaces de mort en cas que no hi votin a favor. Una part dels seus diputats han anunciat que pensen donar suport, ja sigui a la moció de censura que presenta Le Pen o als partits de l'esquerra, però encara no serien prous els que donarien suport com perquè tirin endavant. Caldrà, doncs, estar pendents fins aquesta mateixa tarda.
El dia que també ens fem ressò d'unes dades, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya resol un ciberatac cada 3 hores.
Això vol dir que fa front amb èxit a uns 2.000 ciberatacs cada any. L'agència assegura que Catalunya és un focus d'interès pel crim digital, ja que dos dels seus eixos estratègics són la digitalització i també l'atracció d'inversions i de talent. Això dues setmanes després, recordem, del ciberatac al Clínic de Barcelona, l'hospital encara arrossega afectacions en alguns serveis. De fet, des de l'agència diuen que en una colla de casos els pirates informàtics acaben guanyant, com podria haver estat el cas del Clínic, però que la majoria no tenen rellevància mediàtica perquè tenen poc impacte.
I cau en picat el nombre d'alumnes que fan religió a les escoles públiques.
Sí, són dades que publica avui el diari Ara. Els últims 10 anys, el percentatge de famílies que escollen aquesta opció a Catalunya s'ha reduït a la meitat. Concretament ha passat d'un 25% d'alumnes que feien religió a la pública el 2011, només un 12% el 2021, que és l'últim any, amb dades disponibles. La situació a Espanya és molt diferent. A l'estat de mitjana, la meitat dels alumnes opten per fer aquesta assignatura. En algunes comunitats, de fet, fins i tot com Andalusia o Extremadura, el percentatge pot arribar al 70%.
I més coses. Pablo Casado l'ha citat a declarar avui a un jutjat de Barcelona per les polèmiques declaracions que va fer, polèmiques insensates i mentideres, a finals del 2021, en què assegurava que les escoles del país es marginen els nens que parlen en castellà i, a més, d'aquesta manera. Escolteu.
¿Se puede tolerar de verdad que a un niño de 5 años se le pida apedrear, aislar en clase? ¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo les metieran piedras en la mochila?
Quina barbaritat. La Generalitat va carallar-se per injúries, calúmnies, incitació a l'odi. I avui Pablo Casado haurà de declarar davant el jutjat d'instrucció número 29 de Barcelona. No vindrà perquè ho podrà fer per videoconferència. Per cert que avui Vladimir Putin rep un dels seus aliats mundials.
Un dels pocs que li queden, però que és dels més importants. El president xinès Xi Jinping arriba a Rússia després d'un cap de setmana en què Putin no ha estat al seu país, sinó que ha visitat de forma despreocupada Crimea i el Donbass, els territoris ocupats d'Ucraïna. Ha estat la seva resposta a l'ordre de detenció per crims de guerra que divendres va llançar la Cort Penal Internacional. Sobre aquesta, per cert, les últimes hores, el govern alemany ha dit que si Putin trepitja el seu país, executaran aquesta ordre d'arrest.
Pel que fa a la resta dels esports, que tenim d'aquesta nit i matinada?
Que Carlos Alcaraz torna a ser el número 1 del tenis mundial després de guanyar el Masters 1000 d'Indian Wells. El murcià s'ha desfet en 1 hora i 10 minuts del rus Daniil Medvedev per 6-3 i 6-2 i li ha pispat el lideratge Novak Djokovic. Que a França el PSG va perdre 0-2 a casa contra el Rennes i una part de l'afició va xiular Leo Messi per no tancar la seva renovació amb l'equip parisenc. Que en Fórmula 1 Fernando Alonso ha acabat tercer el Gran Premi de l'Aràbia Saudita. A l'Asturià el van relegar fins a la quarta posició per una aturada irregular als boxes, però el seu equip Aston Martin va recórrer i la FIA li ha tornat a la tercera posició, és el podi número 100 per Alonso, i que en vol el Barça ha guanyat la seva 12a Copa Sobal de manera consecutiva després d'escombrar de 19 gols la de Mar de Lleó, l'anfitrió.
Impressionant, eh? Fa fresca, eh, aquesta hora?
Fa fresqueta, sí, però al migdia s'estarà molt bé, igual que ahir, fins i tot amb temperatures una mica més altes cap a les comarques interiors, entre els 17 i els 22 graus, i amb alguns núvols baixos ara al matí a les comarques de Girona i després a la tarda amb un cel enterbolit pel pas de núvols prims, però de pluja no se n'espera. I aquest vespre, quan passin 24 minuts de les 10 de la nit, comença oficialment la primavera i marcarà una pujada de les temperatures. Els termòmetres aniran pujant de manera progressiva aquesta setmana i arribaran al seu punt màxim de cara a divendres amb uns termòmetres que se situaran uns 5 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any, amb màximes que a finals de setmana es mouran entre els 20 i els 25 graus. I de moment pinta que serà una setmana tranquil·la, amb sol, amb núvols prims, com a molt amb aquest cel emblanquinat, i divendres amb alguns ruixats, però només en punts del Pirineu. I ara mateix temperatures de 10 a 13 graus a Barcelona i a 9 graus a Tarragona i també a Girona, 5 graus a Lleida i a Cervera, 8 a Sant Cugat del Vallès i 1 grau a Puigcerdà.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Un quart de set del matí al diàling. Hola, Bartoli, què tal?
Hola, bon dia, què tal, bon dia, com estem? Tal?
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Bueno,
doncs, enhorabona a tothom.
Què?
Bueno, però ja estem aquí, de tornada. Sí. Una setmana més. Sí,
sí. Molt bé, eh, la calçotada l'altre dia.
Molt bé, la calçotada, sí, sí. Sí. Ai, ara tot fantàstic,
molt bé, la calçotada, eh? Sí, sí, molt, 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 molt.
Sempre hi ha d'haver alguna cosa destacada. Sí, és a dir, sempre ha de passar alguna cosa.
Sí, sí.
Bueno, l'any passat no va passar res, crec. Vivia, vaja. Però...
Felicitem a... Sí. Per ser primer, deixa't de dir primer a tot, Bartolí.
Sí.
Que moltes gràcies a tu i a la teva família per l'acolliment una vegada més davant de la colla de dropos, sí, que no movien el cul de la cadira.
Ja, bueno... Aquest any... El que passa quan hi ha tanta gent.
Però és veritat que... estàvem drets. L'any passat estàvem asseguts.
Sí, bueno, al final, al final de l'obra, si no arriba a ser... Escolta, jo tinc una cosa.
Sí, sí, sí.
Si no és...
Sí, ja pots dir noms, ja.
Per l'Àlex... Sí. Pel Pérez, sí, per l'Aleix, i per alguns que venen. La resta, pel Saumell, que el turmell reposi. Que és a dir, i la Marga. Si no fos per això...
Sí, sí.
Però has de pensar que quan hi ha tanta gent, a no ser que allò sigui una fàbrica i cadascú tingui un lloc assignat, és molt difícil fer-ho tirar endavant.
Però hi ha alguns, que... Hi ha alguns que
no, però
arriben, mengen, sí, seuen, però... visiten i se'n van, sí, veuen.
Sí, però dels que van veure, sí, van mantenir la dignitat, eh?
Vull dir, ah, això sí. Bueno, esclar, és que bueno, mira, si home, esclar, només per, després del... Bueno, es pot dir, no?
El què?
Sí.
Sí, sí, es pot dir. Tot es pot dir, digues, digues.
Sí.
Què? Tot es pot dir. Bueno, que li estan buscant un turmell, no se sap encara on l'ha deixat el seu mell. Bueno. Si tot va bé, bueno, avui o demà operaran. Sí. És clar, és que... No, és que, és que va haver-hi obsessió per jugar un partit de futbol i a segones 15 edats...
Sí.
No cal.
No, exacte, tu ho has dit. Pobre. No cal.
No, ens emocionem, sí, tots, perquè estem molt a gust.
Sí, clar, això sí, mateix.
Jo vaig tenir clar que no jugaria. I mira, vaig,
jo m'ho vaig pensar, eh? I sort que no ho vaig fer. Hauria acabat amb el seu moment.
I mira, ai, tu... Sí, no. Sí, sí. No sé quantes vegades m'he... en tots els sants, aquest cap de setmana. Però no passa res, no passa res. Però no passa res. Però bueno, escolta, que t'he vist que vas al camp?
Ah, sí, vaig anar al camp, ahir, sí, sí.
Que mira, bona la carn.
Que bona la carn.
Que bona, sí, la carn, sí, també. Sí, sí, perdó, que estava pensant, no, sí, sí. Quina... Tot. És que encara... És que des del... Pots dir que et diu una cosa? Des de dissabte al migdia...
T'has quedat allà.
Que pràcticament... No, 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 no. Ah. És que pràcticament no he menjat, t'ho juro. Ja, tot el cap de setmana. Jo, o sigui, ahir tenia un dinar i vaig dir, no, em quedo a casa.
Jo avui, menys mal que intentaré passar pel gimnàs a entrenar una mica, perquè també vaig menjar molt ahir.
També? I,
sí, també, ahir. També.
O sigui,
i clar, ens posarem guapos, saps, allò... Doncs sí, tot molt bé.
Sí.
Sí, Camp Nou també, molt xulo. T'he de dir que vaig fer una cosa molt, molt jo, que va ser...
Vas marxar 10 minuts abans del partit.
Sí, evidentment, però... però és que ja abans, a la primera part, vaig anar al lavabo perquè volia evitar la llau de gent anant a pixar i em vaig perdre el primer gol, també.
Sí,
va ser sensacional. Però bueno, tot bé, eh?
El gol anul·lat del Madrid el vas veure?
Sí, que el vaig veure, sí.
Però el gol del Barça no?
El gol del Barça no. Bueno, mira...
Això és error de novell,
o sigui, tu vas veure el 0-1. Bueno, mira, tu, efectes reals, 0-1.
Sí, efectes reals, sí. És que el meu avi em va criar així. I llavors era, sempre marxar abans i li vaig dir al meu germà, marxem ja perquè és que ja no marcaràs. Que és absurd, o sigui, pensar això. Però, clar, matinant també, jo matino, tu. Bueno, vosaltres també, sabeu
sí, que va. Sí, però sort també matina i l'embudió i van veure el gol.
Ah, sí? Es van quedar fins al final?
Home, suposo.
És que jo no puc.
M'estranyaria molt que no ho fessin.
Però vaig marxar a casa, escolta'm, vaig marxar a la mar de bé. No hi havia ningú. Estava tothom veient el gol. Perdó, ja estava fent gràcia a mi mateix.
Ja rasca.
Bueno, anem al vintage del guanyador. Ai, al vintage, dale, quina mania. El guanyador la setmana passada m'estic rascant, sí, tot m'està agafant calor.
Sabem que bé si podeu portar un...
Un què?
No.
Ara un què?
No. No, del vins, alguna d'un altre color, saps? Que
es
va acabar ràpid, allò.
Sí, tu, la gent...
Sí, no,
escolta... Quan hi ha alguna cosa que n'hi ha poc, s'ho acaben. És una cosa tremenda.
És al·lucinant, sí.
També era per tu, no?
Sí,
s'havia comprat per tu, doncs pues no em va veure.
No, va haver tres.
Tres.
No, tres persones vam veure.
Ah, tres.
Bueno, va, tira, va, que anem a veure...
No, el Justo Molinero, que va guanyar la setmana passada, amb el crèdit suís de Sato al Pánico contagiado por el Silicon Valley.
El diario El Periódico de Cataluña, la crisis del Swiss desata el pánico contagiado por el Bill Condis.
¿Pero qué dices?
Por el Bill Condis.
Bill Condis se suposa que és Silicon Valley. Sí, ho dic perquè ens recorda una marca de supermercats, no?, que ens patrocina el Dialing precisament els divendres. Bueno, ens patrocina... i el xec Condis de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis a Catalunya.
Pues sí, però és el divendres.
És el divendres, sí, no cal dir-ho el dilluns.
No,
ja sé,
home,
ja.
Però passa res, home, només faltaria.
Home, secta, sí, jo crec que sí, no?
Al contrari, home.
Pues això que...
Nosaltres sempre a favor de la gent que ens ajuda que aquesta ràdio es faci gran.
Visca Bill Condis.
Va, són les 6 i 22 minuts. Ai, l'hauríem de dedicar una... Però avui, mira, demà el sou ell. Mensaje de socorro de RAC1. Se busca por la zona de Blancafort un tobillo.
Ai, sí.
No miris amb aquesta cara, Mònica, que
es ve
quedar...
És que la foto...
Aquella foto no calia.
Que va enviar.
Pobre. Aquella foto no calia. Que no la penjarem enlloc.
No,
la penjarem enlloc.
Tenia tota la raó, eh?
Sí.
Ho va veure de seguida.
Sí. Per tres llocs, eh?
Uf. Aquella foto també ho vaig veure.
Bueno, va, escoltem una cosa. Mira, em ve de gust posar aquesta cançó avui. És que avui em ve molt de gust. Perquè sí, mira, em ve molt... I diràs, per què? Mira, és dilluns, alegria i tal, i em ve molt de gust. D'aquest cantant hi ha una que m'agrada molt, que es diu Fuck You, de CeeLo Green, però aquesta també m'agrada molt. Sí, m'agrada molt, avui m'agrada molt posar aquesta cançó. No sé per què, però m'agrada molt. M'agrada molt. CeeLo Green cantant una cançó que... A la Marca també li agrada aquesta cançó, que es diu Cry Baby. Plora, criatura.
Yeah.
Heart, Cry Baby, amb el que estem despertant. El món a RAC1 d'avui dilluns és ja 20 de març, les 6 i 26.
El món a RAC1.
Seguim repassant les notícies del dia. Començava amb un apunt de mobilitat perquè des d'aquest matí deixen de circular la majoria de trens regionals entre Tortosa, Ulldecona i Vinaròs, al sud de les Terres de l'Ebre. El motiu són les obres del corredor mediterrani que impediran fer maniobres a l'estació de l'Aldea Amposta. Per això, fins a finals d'abril, caldrà agafar un autocar per cobrir aquest tram de la línia R16 de regionals, insistim, entre Tortosa, Ulldecona i Vinaròs. A banda, ahir unes 300 persones van tallar la C53 durant dues hores a l'altura de Castellserà a l'Urgell per reclamar més seguretat a la via. Es tracta d'una zona on la setmana passada hi va haver un accident amb tres víctimes mortals. Des de Lleida, Julen Andrés, bon dia.
Bon dia. Amb l'objectiu de reduir la sinistralitat, veïns de Castellserà i pobles del costat van tallar la carretera per demanar tres rotondes als encreuaments de Castellserà, Penelles i Bellmunt. Unes mesures que ja estan sobre la taula del govern. En parla l'Anna Ugès, membre de la plataforma Som Rotondes C53.
Es va fer una reunió entre el secretari de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya i tres alcaldes de la zona i sembla que es va avançar en les negociacions per construir la rotonda. Tot i això, nosaltres volem que se'ns escolti per dir que pels veïns de la zona és molt important que aquestes mesures es prenguin tan aviat com sigui possible.
La setmana passada, tres persones van perdre la vida en una carretera que, segons dades de la Direcció General de Trànsit, l'any 2021 van passar més de 8.000 cotxes diaris.
Per cert, a les carreteres, un motorista va quedar ferit crític en un accident a l'N340, a l'altura del canal Montsià Agustí Serrat.
La motocicleta va xocar contra un cotxe ahir, poc abans de les 10. La policia està investigant les causes. El motorista està ingressat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
I encara en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 4 homes acusats d'una quinzena de robatoris amb força al districte d'Horta-Guinardó a Barcelona, bàsicament en supermercats, fleques i restaurants.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Visita'ns. Estem a l'Avinguda de la Fama 79 de Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
RAC1 i la Diputació de Barcelona presenten El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. El divendres 24 de març de 8 a 12, El món a RAC1 visita la capital del Vallès Oriental. Farem tertúlia. Hi haurà en Fermí Puig fent una recepta de la pilota a l'olla i ho rematarem amb l'Ens fotrem fora.
Us esperem a tots. El primer que arriba, el primer que seu.
Obrim portes a les 9. El divendres 24 de març de 8 a 12...
Repeteixo, admetrem el nostre programa El món a RAC1 en directe
des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. RAC1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Bon dia, bona hora en punt. Hem arribat a 6:45 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Albert Pedrol, Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
El Barça deixa més de mitja lliga encarrilada després de guanyar 2-1 al Real Madrid.
Sergi Roberto i Frank Kessié han fet els gols del partit, una cada part, i ara els de Xavi Hernández li treuen 12 punts al Madrid, quan només queden 36 punts per disputar, una diferència que mai ningú ha remuntat. Ara la Lliga s'atura dues setmanes pels partits de seleccions.
Qui va ser número 2 al Ministeri d'Interior durant l'etapa del PP, Francisco Martínez, parla per primer cop de l'Operació Catalunya.
Ho fa el digital a l'Independiente, on diu que José Manuel Villarejo no va ser a cap trobada entre les cúpules política i policial, però obre la porta que hi hagués dues operacions paral·leles, tot plegat mentre avui arriba a Madrid la Comissió Europea que investiga l'espionatge en Pegasus.
Un matí que estarem pendents de com reaccionen les borses després que el banc més important de Suïssa, l'UBS, hagi comprat el segon.
Es tracta de Credit Suisse, el seu competidor principal. UBS l'ha absorbit i amb el vistiplau del govern i un preu simbòlic per acabar amb els seus problemes de liquiditat i evitar un nou enfonsament bancari.
França debat avui dues mocions de censura contra Emmanuel Macron.
Les han presentat l'esquerra i l'ultradreta després que el president francès aprovés l'endarreriment de l'edat de jubilació jubilació amb un decret. Les mocions arriben després de 4 nits seguides de protestes als carrers i no es descarta que tirin endavant.
L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya resol un ciberatac cada 3 hores.
Per tant, fa front a uns 2.000 ciberatacs a l'any. L'agència assegura que Catalunya és un dels focus d'interès pels criminals digitals pel seu gran nivell de digitalització i també la seva atracció d'inversors i talent.
A partir d'avui, que ja es pot tornar a trobar a les farmàcies el medicament per deixar de fumar.
És l'alto de Citan, finançat en part pel sistema públic i que s'havia esgotat. Ara bé, els farmacèutics alerten que quan s'acabin els 30.000 lots actuals podrien estar una setmana sense tenir-ne.
Pablo Casado declara aquest matí al jutjat per les declaracions que va fer el 2021 contra l'escola en català.
Casado assegurava, entre d'altres, que els professors catalans no deixen anar al lavabo els nens que parlen castellà. L'exlíder del PP ja havia de declarar fa 2 mesos, però no el van poder localitzar.
I també avui Vladimir Putin rep el president xinès Xi Jinping.
És un dels seus aliats més importants. El rep després que aquest cap de setmana Putin hagi visitat Crimea i el Donbass com a resposta a l'ordre de detenció per crims de guerra que va fer contra ell l'acord penal internacional.
Els esports, clàssica banda, titular destacat pel número 1 del tennis que aquesta matinada ha recuperat Carlos Alcaraz.
El murcià ho ha aconseguit després de guanyar el Masters 1000 d'Indian Wells amb una victòria en 2 sets i poc més d'una hora sobre Daniil Medvedev. Fernando Alonso acaba tercer el Gran Premi de l'Aràbia Saudita de la Fórmula 1 i aconsegueix el seu podi número 100. En handbola, el Barça s'ha proclamat campió de la Copa Sobal per 12a vegada seguida i avui comença la Volta a Catalunya, que un any més podreu seguir per RAC1 i RAC+1.
Són els titulars d'aquest dilluns 20 de març, dia en què comença oficialment la primavera.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
I Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Pel que fa al temps, aquesta entrada arriba amb una pujada de la temperatura.
Sí, que notarem de cara als propers dies. De manera progressiva aniran pujant aquests termòmetres fins a tocar sostre finals de setmana amb temperatures que se situaran 5 graus per sobre de la mitjana, entre els 20 i els 25, sobretot de cara a divendres i al cap de setmana. Avui comencem el dia en fresca, el migdia serà suau o fins i tot un punt més càlid que ahir, especialment a les comarques interiors i al Pirineu, i tot plat amb alguns núvols baixos ara al matí a les comarques de Girona, cel serè a la resta i a la tarda cel enterbolit pel pas de núvols alts i prims, però sense pluja.
I en espera d'aquesta pujada dels termòmetres, repassem com despertem a aquesta hora del matí.
Doncs entre 10 i 13 graus ara mateix a la ciutat de Barcelona, 9 graus a Tarragona i també a Girona, 5 a Lleida i a Sort, 3 graus a Solsona i 12 a Badalona.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Que va, te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
I pel que fa a la mobilitat, comencem a les carreteres. La Ronda Litoral ja comença a arrossegar retencions importants a Barcelona, concretament a Sant Adrià de Besòs, en sentit a la capital, cap al nus de Llobregat. I pel que fa al transport públic, s'ha recuperat del tot la circulació a la línia R2 Sud, després de l'atropellament ahir a Cunit, des d'aquest matí, des de fa una hora, doncs, que ja hi ha la circulació habitual a la línia R2 Sud al Garraf. I, atenció, ho dèiem també fa una estona, des d'avui, afectació als serveis regionals a les Terres de l'Ebre, no circulen els trens entre Ulldecona, Vinaròs i Tortosa. 6 del matí, 34 minuts.
RAC 1.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que els plàstics i els metalls van al contenidor groc. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor groc. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Bitravel és on comença el teu viatge, on et planteges si aquest any vols fer una escapada o perdre't pel món. Cultura o aventura. Agafar el tren o volar. T'esperem amb moltes destinacions, experiències, premis i descomptes. Vine a Bitravel del 24 al 26 de març a Fira de Barcelona. Recinte de Montjuïc. Compra ja la teva entrada a bitravel.com.
La Sagrada Família no porta ni 7 fons Miele en obres, tant que es diu.
Els electrodomèstics Miele duran tant que sembla que altres coses duran moltíssim menys. Descobreix els electrodomèstics dissenyats per durar 20 anys a distribuïdors oficials i a la botiga Miele a Via Augusta 24.
Des de la vora, el mar se sent així. Des de dins, així. Com més ens hi acostem, més sentim. Cupra León Híbrid, amb etiqueta Eco per 260 euros al mes amb MyRenting. Entrada 6.690 euros.
Cupra Ondin Auto. T'esperem a Barberà del Vallès, Sant Cugat, Manresa i a redcupra.es/Ondin Auto.
Actualitzada,
renovada,
més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El món a RAC 1.
Despertant aquest dilluns 20 de març, en què comencem parlant del Barça, de la victòria 2-1 contra el Real Madrid aquesta nit passada, que deixa pràcticament encarrilada la Lliga pels blaugranes. Així doncs que el Barça té més de mitja lliga al sac després de guanyar 2-1 al Real Madrid aquesta nit al Camp Nou. Sergi Roberto i Frank Kessié han marcat els gols del partit, un a cada part, i els de Xavi Hernández ja li treuen 12 punts als blancs, amb 36 punts que queden per disputar. És una distància, això sí, que mai ningú ha remuntat abans, Albert.
Un gol en pròpia porteria de Ronald Araujo quan intentava refusar una centrada de Vinícius va espatllar un molt bon inici del Barça, però Sergi Roberto, el millor del partit, va empatar en l'última jugada de la mitja part. Després, a la segona meitat, el Bar va anul·lar un gol de Marco Asensio, 5 minuts pel final, i el Barça va aprofitar que el partit estava trencat per sentenciar-lo i també pràcticament sentenciar la Lliga amb aquest segon gol, el gol definitiu de Frank Kessié.
Els detalls d'aquest clàssic amb la Marta Ramon. Bon dia, Marta.
Bon dia, nit de festa major al Camp Nou després de ficar-se mig títol a la butxaca el 19 de març i al minut 93 amb gol heroic del secundari Kessié i una pinya on es confonien els titulars amb els suplents. El regust èpic era evident després que el VAR anul·lés per fora de joc un flirteig seriós amb la derrota. El Barça no n'havia tingut prou amb l'empat de Sergi Roberto al llindar del descans i la valentia de buscar el triomf inesgotablement va tenir premi. Remuntada al sac i 12 punts d'avantatge que certifiquen que la Lliga ja només la pot perdre el Barça. Xavi encara no la veu sentenciada.
No és definitiu, no ens sentim ni molt menys campions, hem fet un pas molt important, això sí, és una evidència, no? 12 punts, faltant 12 partits, doncs estem molt, molt satisfets. Estic molt content pels jugadors, treballen molt, s'ha valorat molt poc del que estan fent i crec que estem fent una lliga extraordinària.
Era el primer clàssic de Xavi com a entrenador a casa i el sisè des que va aterrar la banqueta, amb 4 victòries, les 3 darreres consecutives, Supercopa, Copa i Lliga, i les dues últimes sense Pedri ni Dembélé.
Al punt de vista del Barça 1, el Real Madrid un altre. Carlo Ancelotti no va acabar gens content amb el gol que el VAR li va anul·lar a Marco Asensio per fora de joc.
Sí, va anar d'un pèl, d'uns mil·límetres, però segons les imatges que es van mostrar la realització al fora de joc que existia, això sí, Ancelotti dubta de l'encert del vídeo o l'arbitratge i alhora també diu que no es mereixien perdre.
Me quedo con esta duda, que no es que cambia mucho, El partido está perdido, pero me quedo con esta duda. Era fuera de juego, no lo sé, no estoy cierto. Lo hemos hecho muy bien. A veces con un partido así el resultado paga. Hoy yo creo que no hemos merecido la derrota, honestamente.
Calendaris d'uns i altres. Al Barça li queden 6 desplaçaments, Elx, Getafe, Rayo Vallecano, Espanyol, Valladolid i Celta, i 6 partits a casa, Girona, Atlètic de Madrid, Betis, Osasuna, Real Societat i Mallorca. I per la seva banda, el Madrid té 5 partits a fora, Cádiz, Girona, Real Societat, València i Sevilla, i 7 partits a casa, Valladolid, Villarreal, Celta, Almeria, Getafe, Rayo i Atlètic de Bilbao.
Doncs, evidentment, d'aquest clàssic en parlarem avui al Monarracú, i ho farem ja a les 9 del matí, amb capgirat tertúlies. Començarem amb l'esportiva, per tant, Miguel Rico, Joan Jopallà, Santi Segurola, Màrius Crol i Mònica Terribas, a partir de les 9 i pocs minuts. Tant punt acaben els apunts, però ja que estem amb la jornada de primera, ahir es van jugar 4 partits més, Albert.
Sí, Getafe 2, Sevilla 0, Real Societat 2, Elx 0, Osasuna 0, Villarreal 3 i Betis 1, Mallorca 0. El Girona tanca la jornada 12è amb 5 punts de marge sobre el descens, després d'empatar 2 dissabte al camp del Rayo Vallecano, mentre que l'Espanyol, que va perdre 1-3 dissabte contra el Celta, marca la salvació amb un punt més que el València, el primer equip que ara mateix baixaria a segona.
Això pel que fa al clàssic i a la jornada de primera que hem deixat enrere, la resta dels esports quan faltin 5 minuts per les 7 del matí. Abordem, però, ara altres notícies d'aquesta matinada i comencem centrats a l'operació Catalunya, perquè el qui va ser número 2 del ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, parla per primer cop de l'operació Catalunya obertament, de com es va gestar a partir del 2012 i 2013, quan el Partit Popular ostentava el govern espanyol. És Francisco Martínez qui en parla, és un nom que els últims mesos ha agafat molt de protagonisme perquè formava part de molts dels missatges i converses que s'han anat fent públics de l'època en què els populars van començar a orquestrar aquesta operació per combatre l'independentisme de manera bruta. Martínez en parla al digital El Independiente, reconeix que des del 2013 que el govern Rajoy va fixar aquest moviment, l'independentisme, com una amenaça contra l'ordre constitucional espanyol, Agustí.
El número 2 de Fernández Díaz assegura que l'excomissari José Manuel Villarejo no va ser a cap de les trobades de les cúpules política i policial si va obrir la porta que hi hagués dues operacions Catalunya, la que liderava el seu ministeri amb escoltes telefòniques i fons que s'infiltraven a l'independentisme, diu que sempre complint el que marca la llei, i un segon operatiu en què circumscriu Villarejo. Martínez diu que no sabia que l'excomissari i la que era líder del PP a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, es van trobar per elaborar una llista negra. Assegura que se n'ha assabentat amb la publicació d'aquests àudios al digitalmoment.cat i creu que si existia aquesta segona branca, Fernández Díaz no hi estava implicat, tot i que no descarta que sí que en formés part Maria Dolores de Cospedal, que llavors era secretària general del PP, i que alguns àudios i informacions de Villarejo l'enllacen justament amb l'excomissari.
I les novetats sobre l'operació Catalunya coincideixen avui amb la Comissió Europea, que analitza què es va fer amb Pegasus, que visitarà la capital espanyola a Madrid, aquesta delegació del Parlament Europeu, s'hi estaran fins demà a la tarda, per tant, enganxaran de ple, 1, que avui a la capital espanyola és festa, i 2, que demà la política espanyola girarà a l'entorn de la moció de censura de Vox, que arrenca demà, justament dimarts, al Congrés dels Diputats.
De fet, justament per això, ni Pedro Sánchez ni cap dels seus ministres respondran a les preguntes de la delegació europea. Ho farà només un secretari d'Estat. Tot i això, entre avui i demà, els eurodiputats es reuniran amb diferents polítics, associacions i administracions implicades o afectades per l'espionatge de Pegasus.
2 minuts i arribarem a 6:45 i aquest matí haurem d'estar pendents una vegada més de les borses. Veurem com reaccionen els inversors a la solució que ha trobat Suïssa per posar fi als problemes de liquiditat del Crèdit Suís, el segon banc més important del país. Aquesta solució ha passat perquè el primer banc, l'UBS, l'absorbeixi. Eren competidors, els dos competidors més grans de Suïssa, i formaran una sola entitat amb el vistiplau del govern suís. La compra ha estat per 3.000 milions d'euros, que és una tercera part del que aquest banc, el Crèdit Suís, valia fa només una setmana a la borsa. Però darrere la decisió hi havia un convenciment, que és que calia actuar a correcuita abans que les borses obrissin avui, aquest matí, per evitar possibles enfonsaments bancaris aquesta mateixa jornada de dilluns. Hi ha hagut negociacions durant tot el cap de setmana, hi ha hagut acord. Recordem que el Crèdit Suís va ser la setmana passada la primera víctima fora dels Estats Units que va patir les conseqüències de la crisi bancària que va desencadenar primer l'enfonsament del Silicon Valley Bank. L'encarregat, en tot cas, de fer l'anunci de l'absorció a Suïssa, i que és important per la Unió Europea, el mateix president d'aquest país, Alain Berset, que nega que hagi estat un rescat públic, assegura que aquest desenllaç era la millor solució possible.
En aquesta situació tan difícil, la compra dels crèdits per part d'UBS és la millor solució per recuperar la confiança que ha faltat últimament en els mercats financers i també per gestionar millor el risc per al nostre país i els seus ciutadans.
And its citizens.
Per tant, compra entre bancs i les administracions que han avalat aquesta operació per retornar la confiança i l'estabilitat al sistema bancari.
El banc comprador reclamava al govern que assumís canvis legals i possibles pèrdues futures. En la roda de premsa d'ahir, l'UBS va treure pit de l'absorció. En parlava el president del Consell d'Administració, Colm Keller.
The combination of the two banks.
La combinació dels dos bancs, a més d'enfortir la posició de l'UBS com a administrador líder en la gestió de més de 5.000 milions de dòlars d'actius invertits en els millors mercats, també reforça la posició de l'UBS com a líder universal a Suïssa.
As the leading universal bank in Switzerland.
Keller també va admetre que ara comença un període difícil pels treballadors del Crèdit Suís, però diu que intentaran que el temps d'incertesa sigui tan curt com sigui possible.
I seguim a l'altre cantó dels Pirineus, perquè avui serà un dia crucial a França. Aquesta tarda l'Assemblea Nacional debatrà dues mocions de censura contra Emmanuel Macron, i que podrien prosperar. Són les que han presentat l'esquerra d'una banda i l'ultradreta de l'altra per censurar l'aprovació de Macron via decret de la reforma de les pensions. Recordem, la que endarrereix 2 anys l'edat de jubilació. La contestació social passarà al relleu a la política després de 4 nits seguides de protestes al carrer i més de 500 detinguts per destrosses i per muntar i cremar barricades, sobretot a la capital francesa, a París. Avui, doncs, és un dia clau perquè la caiguda del govern francès és damunt la taula. L'únic partit a l'oposició que no ha entrat en el joc de presentar mocions per enderrocar el govern són els republicans, que són decisius per decantar la votació i que, justament per això, aquest cap de setmana han estat al blanc d'amenaces de mort en cas que no hi votin a favor. De moment, el que sabem és que alguns d'aquests diputats sí que pensen votar la moció. Caldrà veure si prospera o no. Des de París, Laia Forés, bon dia.
Bon dia, hi ha dues mocions sobre la taula. És poc probable que prosperin, però no és impossible. La clau la tenen de nou els diputats conservadors, els republicans. Si una majoria dels diputats d'aquest grup acaben votant a favor d'una de les mocions, es podria aprovar. Què passaria si prospera? Doncs aleshores decau la reforma de les pensions, no s'aplicaria i la pilota passaria a la taulada del president Macron. Tindrà aleshores dues opcions, o bé cessar el govern i nomenar-ne un de nou, o bé convocar noves eleccions legislatives per renovar l'Assemblea. Sigui quin sigui el resultat de les mocions, Emmanuel Macron viu un dels moments més complicats des d'aquest president per les reaccions tires, sobretot al carrer, per haver aprovat la reforma sense el vot del Parlament. Segons una enquesta publicada aquest diumenge, la seva popularitat està al nivell més baix dels últims 4 anys.
Les 6 i 46, tornem al país. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya resol un ciberatac cada 3 hores. Això vol dir que fa front amb èxit a uns 2.000 ciberatacs cada any. L'agència assegura que Catalunya és un focus d'interès pel crim digital perquè dos dels seus eixos estratègics són justament la digitalització i l'atracció d'inversions i de talent de tot el món. Això 2 setmanes després del ciberatac a l'Hospital Clínic de Barcelona, que encara arrossega afectacions en alguns serveis.
De fet, des de l'agència diuen que en una colla de casos els pirates informàtics acaben guanyant, però que la majoria no tenen rellevància mediàtica perquè tenen poc impacte. Ho ha explicat a l'ACN el director de l'Agència de Ciberseguretat, Tomàs Roy, que afegeix que, tot i que l'aposta per la digitalització sol ser positiva, com més s'aposti per una transformació digital, més atacs rebrà.
Alguns d'ells, malauradament, l'adversari guanya, per entendre'ns, però en molts d'ells no tenen ressò, precisament perquè som nosaltres amb què amb la intimitat celebrem que ens hem sortit i no hi ha hagut impacte. Quanta més transformació digital hi hagi i Catalunya tingui una estratègia de digitalització, més atacs rebrà, no?
Tot i que els atacs a l'administració pública són encara els més importants, com l'atac al Clínic, cada cop hi ha més cibercrims sobre el sistema logístic o alimentari.
I avui ja es pot tornar a trobar a les farmàcies el medicament per deixar de fumar que s'havia esgotat. És l'anomenat Todacitan, finançat en part pel sistema públic. Ara bé, els farmacèutics alerten que quan s'acabi aquesta remesa, que han rebut uns 30.000 lots, podrien trigar entre 1 i 2 setmanes a tornar-ne a tenir.
És un medicament que redueix l'ansietat que provoca el fet de deixar de fumar. Segons el prospecte, va baixant de forma gradual la dependència de la nicotina i els símptomes d'abstinència. A més, no genera addicció. Els farmacèutics diuen que han estat diverses setmanes sense Todacitan per un problema informàtic i ara el laboratori té estoc, però cal que el traslladi a les distribuïdores i aquestes a les farmàcies. Se'n parlava al Via Lliure de RAC1, el president de la Federació d'Associacions de Farmacèutics, Antoni Torres.
Resulta que, clar, no sabem quina és la demanda real. El laboratori ha servit els lots que tenia, però fins aquí 10-15 dies diu que no tornarà a servir més lots. Mm-hmm. Aleshores, si la demanda és molt gran i s'esgoten aquests, resultarà que ens trobarem que no en tindrem.
El Todacitan té un preu d'uns 117 euros. Segons l'OCU, el cost amb recepta pels treballadors en actiu pot ser d'entre 47 i 70 euros i té una durada de 25 dies.
I sortim a l'exterior perquè Pere Aragonès posa punt final avui a la seva gira per l'Amèrica del Sud i ho fa des de Santiago de Xile, on el president ha aprofitat per rebatre les paraules de Jordi Turull, que l'acusava de fer un viatge internacional que fa quedar Catalunya com un país petit. El secretari general de Junts ho deia perquè Aragonès no s'ha trobat amb els màxims mandataris dels països que ha visitat. Doncs bé, el president li ha respost des de Xile, li demana que la projecció internacional no formi part del pim-pam-pum de la campanya de les properes eleccions municipals.
Estem recuperant la presència exterior de Catalunya després d'uns anys en què també, a causa de les pressions de l'estat espanyol, doncs ha estat molt difícil fer acció exterior, però avui més que mai Catalunya està present com un agent en l'escena internacional i a qui li pesi doncs haurà de tenir molta paciència.
Aragonès tanca avui la gira de 9 dies per Sud-amèrica, on ha visitat Colòmbia, l'Argentina, l'Uruguai i Xile. Avui la tanca reunint-se amb l'expresidenta xilena, Michelle Bachelet, i amb els ministres d'Economia i d'Hisenda d'aquest estat. I més trobades internacionals avui, aquesta de magnitud, perquè Vladimir Putin rep un dels seus aliats mundials, un dels pocs que li queden, però que és dels més importants del planeta. El president xinès Xi Jinping arriba a Rússia després d'un cap de setmana en què Putin no ha estat pas a Rússia, sinó que ha visitat els territoris ocupats d'Ucraïna, Crimea i el Donbass. Ha estat la seva resposta a l'ordre de detenció per crims de guerra que divendres va llançar-li la Cort Penal Internacional. Sobre aquesta, per cert, el govern alemany ha dit les últimes hores que si Putin trepitja el seu país, Cadis executaran aquesta ordre d'arrest. Això, però, sembla que de moment no amoïna gens al president rus. Detalls des de Moscou amb el corresponsal de RAC1, Abel Gallardo. Bon dia.
Bon dia. El líder xinès arriba a Moscou per fer-hi una estada de 3 dies. Aquesta tarda Putin i Xi Jinping mantindran una reunió en la que abordaran les principals qüestions, la guerra d'Ucraïna i les noves relacions comercials entre Moscou i Pequín. Els dos països comparteixen la idea de que Washington els vol aniquilar com a potències i, a més, per a Moscou, enfortir l'aliança vital per a la seva economia. La visita de Xi Jinping té lloc després d'un cap de setmana en el que Putin ha anat per sorpresa a Crimea i a la ciutat de Mariupol, en la regió del Donbass, i ha insistit un cop més a la televisió russa que l'actitud d'Occident el va obligar a iniciar el conflicte.
Protegir Crimea era una obligació sagrada. Pel que fa al Donbass, confiàvem en allò que respectàvem, en resoldre el problema pacíficament. Però ara veiem que simplement ens van prendre el pèl. Cap dels nostres socis volia resoldre res de forma pacífica.
La visita de Putin tenia la finalitat de mostrar que Mariupol ha començat una nova etapa sota domini rus, amb la reconstrucció d'edificis devastats per l'artilleria. Però més enllà de l'optimisme interessat, molts estudiants encara ploren les víctimes.
I de Rússia i Putin als Estats Units i Donald Trump, perquè Nova York es prepara per fer per la possible imputació criminal del magnat i expresident nord-americà aquesta setmana. Dissabte, Trump va demanar la mobilització ciutadana per protestar per la seva detenció, que va anunciar que seria demà dimarts, sense que hi hagi indicis que acabi sent així, però les seves paraules, que recorden les del discurs que va incitar l'assalt del Capitoli fa 2 anys, han generat nervis entre les forces de seguretat que es preparen per possibles aldarulls. Des de Nova York, ara, corresponsal de RAC1, Marc Tió, bon dia.
Bon dia. Diversos cossos de seguretat, entre els quals hi ha la policia de Nova York, l'FBI i el Servei Secret, es coordinen per apagar qualsevol incident que es pugui produir al Tribunal Criminal de Manhattan. La planificació és preventiva perquè no hi ha indicis que hi hagi novetats imminents en el cas de suborn pel qual s'investiga Donald Trump. Avui, el jurat que ha de decidir si finalment acusa formalment l'expresident té previst escoltar el testimoni del seu exadvocat. Així que, tot i que la decisió està a tocar, la data donada per Trump no sembla probable. Si l'expresident és imputat, s'haurà de presentar al Tribunal de Nova York des de la seva residència de Florida. Els seus advocats, que mantenen la seva innocència, diu que ho farà sense resistir-se. La detenció es produiria només en cas que s'hi negués. El fiscal del districte de Manhattan, que porta el cas, ha assegurat en un e-mail al seu personal que els agents policials vetllaran per la seguretat dels treballadors i que no cedirà a les tàctiques d'intimidació. De moment, Trump ha acusat el president Joe Biden de posar mà a la fiscalia per perjudicar-lo i ja ha utilitzat la seva possible detenció per recaptar fons per la seva campanya presidencial.
Set minuts i les 7, ara tornem.
Escolta, mòbil, què puc fer avui?
Doncs pots quedar-te a la cabina, anar al gimnàs, banyar-te en una de les piscines, tastar una mica de sushi, fer-te un massatge.
MSC Creuers amb una pila de serveis i tot el lleure que imagines a bord. I ara, més sostenibles. Per fi la vida t'ho posa fàcil. Nautalia Viatges, lovers de creuers.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
RAC1 presenta Tu diràs des de la Volta a Catalunya. El dimecres 22 de març, des de la sala de plens de l'Ajuntament de Llívia, una nit de Tu diràs i ciclisme coincidint amb una de les etapes de muntanya de la Volta. Amb Aleix Parisell, la redacció d'esports de RAC1.
Un any més ens endinsarem en la prova ciclista més important del país per parlar amb els seus protagonistes.
El dimecres 22 de març, a 10:45 des de Llívia, el Tu diràs se'n va a la Volta.
I estigueu atents, que tenim preparades algunes sorpreses.
RAC1. Tots som u. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llívia.
Bon dia. En el sorteig extra Dia del Pare de l'11 celebrat ahir, el número premiat va ser
35.254. 3, 5, 2, 5, 4.
Sèrie
4, 0, 0, 4.
L'enhorabona a tots els premiats i a l'afortunat guanyador dels 17 milions d'euros. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC1.
4 minuts i mig i les 7 del matí.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Als esports, futbol a banda. Hem de parlar de Carlos Alcaraz, que torna a ser el número 1 del tennis mundial després d'haver guanyat el Masters 1000 d'Indian Wells, Albert.
El murcià s'ha desfet en 1 hora i 10 minuts del rus Daniil Medvedev per 6-3 i 6-2 i li ha pispat el lideratge Novak Djokovic. Més coses en Fórmula 1, Fernando Alonso ha acabat tercer al Gran Premi de l'Aràbia Saudita. L'Asturià el van relegar fins a la quarta posició per una aturada irregular als boxes, però la FIA ha acabat rectificant. És el podi número 100 per Alonso. I en handbol, el Barça ha guanyat la 12a Copa Sobal consecutiva després d'escombrar de 19 gols la de Mar de Lló.
Jo no puc més perquè avui comença la Volta a Catalunya, que un any més podreu seguir per RAC1 i per RAC+1. Detalls, Gerard Ballera, bon dia.
Bon dia, hi ha dos grans favorits per guanyar aquesta Volta a Catalunya 2023, són Primo Roglic i Remco Evenepoel. L'eslové només l'ha disputat una vegada, el 2016, quan encara havia d'arribar a l'elit, mentre que el belga, el campió del món, la correrà per primera vegada després que el 2020 la pandèmia fes la guitza.
L'objectiu està molt clar, mirar de guanyar una etapa i pujar al podi, acabar entre els tres primers. Seria just dir que també volem competir per guanyar, però crec que si fem primers en una etapa i acabem al podi, podem estar molt contents i estarem fent una bona feina de cara al Giro.
Some good work towards the Giro.
Hi haurà més muntanya que mai en aquesta Volta a Catalunya, però avui, en la primera etapa per les comarques gironines, l'oportunitat serà pels sprinters, 164 quilòmetres, amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
2:30 per les 7 del matí, temps per la recomanació de la Gemma Herrero.
Se acaba de estrenar la película El estrangulador de Boston, basada en hechos reales. Entre 1962 y 1964, Albert de Salvo, un exmilitar, asesinó al menos a 13 mujeres en sus propios hogares. No es un remake de la que protagonizaron Tony Curtis y Henry Fonda y que se centraba en la figura del asesino, como suele ser habitual. Aquí la historia se cuenta desde el punto de vista femenino. Dos periodistas que investigaron el caso y que lograron conectar los asesinatos. La violencia machista se manifiesta en varios grados. Está la brutal de Albert de Salvo y la de un sistema que no protege a las víctimas, pero también la que padecen las dos periodistas en un mundo de hombres que las explota, infantiliza o trata con condescendencia. Las actrices Keira Knightley y Carrie Coon bordan sus papeles. Sobria y entretenida, El estrangulador de Boston está en Disney Plus.
Gracias, Gemma, y al Dialing.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Ramon Bartolí, bon dia.
Bon dia. Recuperem una connexió fallida amb Madrid i Jordi Armenteres al RAC1 migdia.
Per cert, que també Pedro Sánchez acaba de referir-se a la crisi de govern que haurà de fer abans de les municipals i que ja ha acotat en el calendari.
Hola.
Jordi? Bé, doncs no és possible sentir aquesta última informació.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari. RAC 1.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC 1. Tots som 1.